Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 8 graus a Guissona, 13 a Colera i 17 a Badalona. I avui compte que tenim avís per vent. Avís taronja aquest matí al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Garraf. I avís groc també una quinzena de comarques més. Un vent que ja ha deixat ratxes de 106 km per hora al Montseny i prop de 70 km per hora al sud del país. Això avui dimecres que el president Salvador Illa estrena a Brussel·les la seva agenda internacional.
Perquè Catalunya torni a ocupar el lloc que institucionalment ens correspon a Europa amb voluntat de ser-hi, però no només de ser-hi, sinó de liderar coses, d'oferir solucions i de participar activament en les diferents institucions europees.
I un dels objectius del viatge serà donar un impuls a l'ús del català a Europa. Al matí es reunirà amb la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, i a la tarda participarà al Comitè de les Regions. I encara a Brussel·les, tot i els esforços de Feijóo, les negociacions entre socialistes i populars avancen per votar els vicepresidents de la futura comissió. Un pacte que inclouria el nom de Teresa Rivera.
Qüestionar o intentar minar la credibilitat de les institucions que nos alertan. I creo que precisamente este triste ejemplo que tenemos por delante es un buen ejemplo de lo que ocurre.
Una Teresa Rivera, que avui serà el nom del dia a Madrid, compareix a les 9 al Congrés i a la tarda al Senat per explicar la gestió del seu ministeri durant la Dana. Avui ho seguirem també en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. I sobre la investigació de Begoña Gómez. Li han preguntat a Pedro Sánchez, a la reunió del G20 a Brasil, sobre la petició del jutge de conèixer els comptes i el certificat de matrimoni de la dona del president espanyol.
Absoluta tranquil·litat i absoluta transparència. I, per tant, pues, si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues, que es una mujer pulcra, honesta.
Una reunió del G20 que ha acabat aquest dimarts, per cert, i on s'ha parlat molt d'Ucraïna i d'un conflicte on ja es parla obertament d'armament nuclear. Això després que Ucraïna hagi fet servir ja míssils americans contra Rússia.
We are convinced that the nuclear weapon is first and foremost...
La resposta del Kremlin ha estat ampliar els supòsits en què podria respondre un atac amb armes nuclears, tot i que el ministre de Defensa rus assegura que és un armament bàsicament preventiu. Avui en parlem també tot plegat a partir de les 9 en tertúlia aquí al matí de Catalunya Ràdio. I en esports, l'aturada de seleccions ha acabat sense jugadors del Barça lesionats. Catalunya Ràdio ha confirmat que Guardiola ha renovat un any més amb el City i la que ve serà la desena temporada del desempador a Manchester. I qui sí que s'ha acomiadat definitivament aquesta nit és Rafa Nadal.
Sinceramente me he sentido un súper afortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en España.
Un dels millors tenistes de la història ha dit adéu a les pistes aquesta nit a Màlaga després de la derrota d'Espanya contra Holanda a la Copa Davis. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6 i 3. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb un informe d'UNICEF que alerta que el nombre de nens i nenes afectats per les onades de calor i les inundacions es multiplicarà per 8 d'aquí al 2050. Ho expliquen en un informe publicat aquesta nit, coincidint amb avui, que és el Dia Mundial de la Infància.
I a Brussel·les?
També ho hem sabut aquesta nit. El nombre de víctimes per mines antipersona van augmentar un 22% el 2023, amb molt bona mesura perquè se'n van fer servir a Ucraïna. Això, tot i que les mines antipersona són armes prohibides pel Tractat d'Ottawa l'any 97.
I als Estats Units, amb què se'n van a dormir?
Amb l'últim vol de prova de SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, que ha estat agredolç perquè inicialment no han pogut recuperar una part del coet que impulsava l'aparell, però després sí que se n'han sortit en una maniobra per aterrar a l'oceà Índic. Donald Trump, per cert, ha estat al lloc del llançament com a mostra de suport.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs també amb novetats de missions especials. Resulta que unes llavors d'olivera que van ser sotmeses a experiments de mutació mentre eren a l'espai, a la nau Shenzhou 14, han acabat germinant. La idea d'aquest experiment és fer mutacions que donin llavors millorades, és a dir, més resistents o amb fruites de millor qualitat.
Avui és dimecres 20 de novembre i avui esperem un canvi de temps que el notarem sobretot de dues maneres. La primera és el vent, que bufarà fort a tota la meitat sud del país. Estem parlant del Pla a Lleida, comarques de Tarragona i bona part de les comarques de Barcelona. Cops que poden superar els 70 km per hora, per això tenim avisos de fins a nivell taronja i el VentCat en alerta activat. Compte, doncs, amb la caiguda d'objectes en zones urbanes, especialment perquè el vent serà especialment intens. I també, d'altra banda, el canvi de temps el notarem amb algunes precipitacions a la Vall d'Aran, nord del Pallars, al nord del del Principat d'Andorra, fins i tot al nord de la Cerdanya, i a última hora aquests ruixats podrien aparèixer en altres sectors del nord de les comarques de Girona, amb una cota de neu que anirà passant dels 2.000 als 1.600 metres.
Avui, a partir d'un quart d'onze del matí, en parlarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio de les fake news. Parlem de com combatre aquest fenomen que està cada vegada més desbordant-nos tots plegats. Ho farem amb el Frederic Vincent, l'Antoni Bassas i el Marc Amorós. Abans, per això, són les 6 i 5. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Fa dos dies que Joe Biden autoritzava a Ucraïna atacar territori rus amb míssils nord-americans de llarg abast, i aquesta matinada ha donat un nou permís d'armes a Zelensky al d'utilitzar mines antipersones a Ucraïna.
Fins ara el govern de Zelensky s'havia compromès a no fer servir aquest tipus d'armes que amb el temps són fatídiques per a la població civil. Segons el Kremlin, tot plegat demostra que Occident utilitza Ucraïna per la derrota estratègica de Rússia en el panorama mundial.
I el president Vladimir Putin no ha trigat gens a aprovar un decret que permet activar les armes nuclears amb més facilitat.
És, de fet, la reacció política després de denunciar que han detectat 6 míssils de fabricació nord-americana en territori rus. El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha explicat que la majoria els han destruït i que no hi ha hagut víctimes. També ha deixat clar que Rússia ha tingut una reacció que no costava preveure.
L'actualització de la doctrina militar russa no afegeix res que Occident no sabés. Ni inclou res diferent, permeteu que ho digui així, del que diuen els documents o la doctrina nord-americana sobre què fer amb les armes nuclears.
Els experts asseguren que amb aquest nou protocol Rússia s'assegura poder atacar Ucraïna amb armes nuclears.
I ara que ja ha rebut la segona autorització per l'ús d'armament nou amb les mines antipersona, el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha mostrat satisfet i atribueix als Estats Units la col·laboració necessària per guanyar la guerra.
Hores abans Zelensky compareixia al Parlament Europeu des d'on ha reclamat als països europeus més determinació per ajudar Ucraïna.
No ens ha d'espantar fer més coses. Putin està centrat a guanyar aquesta guerra. No pararà. Cada dia és un bon dia per pressionar Rússia més fort.
Aquest és ara mateix un tema important que hi ha a Europa. L'altre és Salvador Illa, que estrena avui la seva agenda internacional com a president de la Generalitat amb un viatge a Brussel·les. S'entrevistarà amb la presidenta del Parlament Europeu i també participarà en una reunió de les regions europees. Catalunya no hi assistia des de fa més de 15 anys, just abans de l'inici del procés independentista.
Illa vol convertir la defensa del català en el tema de la seva visita i es proposa que la presidenta del Parlament Europeu sigui més sensible al reconeixement del català com a llengua oficial de les institucions europees.
Enviada especial a Brussel·les, Núria Oriol, bon dia.
La presidenta de la Generalitat reclamarà aquest matí a Roberta Metsola la necessitat que el català sigui oficial a totes les institucions europees i que, mentre no s'aconsegueix, se'n pugui fer ús almenys al Parlament Europeu. Salvador Illa intervindrà després a la tarda en català al Comitè de les Regions per parlar de la Dana. Així arrencarà el seu viatge de dos dies a Brussel·les, que té com a objectiu obrir el camí per resituar el poder i la capacitat d'influència de Catalunya dins la Unió Europea per temes com aquest, però també per tenir veu i incidir de forma més directa en l'assignació dels fons europeus. Un debat que es fa en part al Comitè de les Regions i en què, novament, el president de la Generalitat en serà el representant titular de Catalunya. No passava des de l'etapa de José Montilla fa més de 10 anys. Des de Brussel·les, Núria Oriol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Demà, per cert, aquest programa serem a Brussel·les fent el programa des de la capital europea per explicar com està el tema del català, que ja fa mesos que cueix. I a tot això, avui el govern espanyol passa el seu primer examen sobre la gestió de les inundacions al País Valencià. En concret, Teresa Rivera, ministra de Transició Ecològica, s'exposarà al Congrés i al Senat davant d'un partit popular que li té la guerra declarada. Volen evitar que acabi de comissària europea i castigar així la figura de Pedro Sánchez.
El PP fa dies que maniobra a Brussel·les per fer descarrilar la socialista Teresa Rivera i evitar que acabi amb càrrecs a la Unió Europea. De com se'n surti avui al Congrés dels Diputats en pot dependre la seva candidatura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no veu que la proposta de Rivera corri perill. Hi ha un pacte dels socialistes europeus amb l'extrema dreta italiana per votar el seu candidat a canvi.
Lo que nos dicen los tratados, y los tratados lo que dicen es que todos los países tienen derecho a tener un comisario o comisaria. Es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va.
Els dos grans partits europeus no han aconseguit tancar un acord, però ara ja estan en la dinàmica d'acostar posicions. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Dies, hores clau per salvar la futura Comissió Europea de von der Leyen. L'ambient és ara d'acostament de posicions entre populars i socialistes europeus. La solució passa per fer marxa enrere en les línies vermelles i per acordar en bloc els 6 vicepresidents, cosa que eviti els vetos creuats a Teresa Rivera i al candidat de Meloni. El govern espanyol posa l'accent que el que cal és salvar l'estabilitat de la Unió Europea davant la incertesa de Trump. Si avui hi ha un acord que desbloquegi la crisi, s'agendarà el tràmit final per la setmana que ve a Estrasburg i la nova Comissió Europea començarà a funcionar sense retards l'1 de desembre. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui hem de seguir parlant del que està passant al País Valencià, de les conseqüències polítiques de tot plegat. Carlos Mazón dona un cop d'efecte per sobreviure a la crisi de les inundacions del País Valencià. Ha nomenat un militar per liderar la reconstrucció de les zones afectades per la Dana.
Es tracta del tinent general Francisco José Gampampols, que serà vicepresident i el nou home fort del govern valencià. Mazón intenta així també refer les relacions amb l'exèrcit després de les seves crítiques a la UME, la Unitat Militar d'Emergències, pel seu paper en les primeres hores de les inundacions.
L'exèrcit té destinats al País Valencià 8.500 efectius per desenrunar, treure fang, assistir veïns i ara també per instal·lar ponts que permetin recuperar la mobilitat a banda i banda d'alguns rius de forma provisional.
Són ponts pensats per a les guerres que es poden instal·lar en 3 o 4 dies. Ara, a més, tenen un general a la Generalitat. Grans Pampols va néixer a Figueres, s'ha dedicat principalment als serveis d'intel·ligència i explicava a Punt Televisió que el seu sentit del deure l'impedia dir no.
Pues se lo piensa en que voy a defender España de los españoles, y en Valencia, cuando estuve destinado, me sentí un valenciano y un español más, así que imposible que no.
A la direcció del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo celebra el nomenament, però recorda que l'èxit d'aquesta reconstrucció serà la clau de la seva continuïtat.
Ha hecho algo que tampoco ha hecho ningún político del gobierno central, ¿no? Que es poner su futuro político en manos del éxito de la recuperación económica.
I el president valencià ha tornat a notar la seva baixa popularitat en la segona visita dels Reis d'Espanya a la zona zero.
Sí, de fet, mentre Felip i Letícia repartien abraçades, suports i fins i tot es feien selfies amb els veïns, Mazón havia d'anar 5 metres enrere rebent crits i insults a Xiva i Utiel.
I la negociació de la reforma fiscal ha deixat en evidència un cop més la debilitat parlamentària del govern de coalició.
Davant l'enfrontament entre Esquerra i Junts, Pedro Sánchez vol salvar dijous el nucli de la reforma fiscal amb un impost a les energètiques que convencin les dues formacions independents.
Madrid, Àngels Lafuente.
A Hisenda se li esgota el temps per convèncer Esquerra i Junts. L'impost a les elèctriques bloqueja l'acord. Per als republicans és una línia vermella que no pensen traspassar i exigeixen al govern espanyol que mantingui el seu compromís de prorrogar l'impost. Davant les exigències, la resposta de Pedro Sánchez.
El gobierno de España siempre ha defendido dos cosas. Que las energéticas tengan un gravamen específico y dos, que se pueda descarbonizar el tejido productivo en nuestro país. Y evidentemente, bueno, pues hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos.
I per evitar fer enfadar Junts, Hisenda s'ha afanyat a matisar que el futur impost a les energètiques no gravaria les empreses que han fet inversions verdes, com ara Repsol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
La baixada dels preus de l'energia preocupa els gestors de les centrals nuclears. Tarragona, Manel Sastre.
Diuen que les posen al límit de la seva rendibilitat. Pablo Domínguez Santos, director general de l'Associació Nuclear Escobandallós, espera que la situació no afecti la continuïtat de les plantes.
Estamos en el límite de la rentabilidad, pero es un negocio. Entonces, el momento que nuestras propietarias vean que no es rentable mantener estas plantas en servicio, pues pueden tomar una decisión radical y decidir pues cerrarlas antes de tiempo. Yo deseo que eso no ocurra. Es una amenaza que está ahí en el horizonte.
Santos ha explicat que ja estan dissenyant les millores dels sistemes crítics a Vandellós 2 derivades de l'informe que va avançar Catalunya Ràdio per fer front a grans terratrèmols. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
La cimera del clima de Bakú rep un impuls del G20 per ampliar el finançament climàtic i continuar amb la transició energètica.
El senyal enviat des de Rio de Janeiro a la COP29 podria desencallar unes negociacions que fins ara pràcticament no han avançat.
Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
El fet que el G20 hagi inclòs a la seva declaració que cal augmentar de manera ràpida i substancial les aportacions dels països desenvolupats al finançament climàtic és el senyal que es volia sentir aquí per poder tirar endavant les negociacions. El secretari del Clima de Nacions Unides, Simone Steel, ho ha celebrat animant els negociadors a, ara sí, prendre decisions. Amb matisos, les ONGs presents a la COP29 també valoren positivament els senyals del G20 pel que fa al finançament, però lamenten que no s'hagin pronunciat sobre l'abandonament dels combustibles fòssils. Subratllen que per molts diners que es mobilitzin, si no deixen de banda carbó, petroli i gas, l'escalfament del planeta continuarà augmentant. Des de Bakú, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre els efectes del canvi climàtic, l'UNICEF alerta que el nombre de nens afectats per les onades de calor i les inundacions es multiplicaran per 8 al 2050. Ho expliquen en un informe publicat avui coincidint amb el Dia Mundial de la Infància.
L'UNICEF albira un futur difícil per als infants i adolescents en un món transformat per l'emergència climàtica, els canvis demogràfics i la bretxa tecnològica. I posen com a exemple la tragèdia dels aiguats del País Valencià, on calculen que 163.000 menors viuen en municipis afectats per la Dana. L'organització avisa que el futur de la infància està en risc si no es prenen mesures urgents. Laia Ruiz, que és la seva portaveu.
Més inversió en educació, serveis i ciutats sostenibles i resilients per a la infància
importància augmentar la resiliència climàtica en infraestructures, tecnologies, serveis essencials i sistemes de suport social. El Dia Mundial de la Infància és una ocasió magnífica per celebrar els drets dels infants, però també és una ocasió magnífica per recordar que a moltes parts del planeta els drets dels nens i les nenes encara no estan garantits.
L'UNICEF també posa el focus en l'envelliment global de la població, amb una disminució de la proporció d'infants a totes les regions del món.
És un quart de set del matí. Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrada, Joan Trias i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
L'autopista AP7 continua tallada per una protesta dels camioners francesos a la Catalunya Nord. El trànsit en sentit França es desvia per la Nacional 2 a partir de la sortida nord de Figueres.
Un centenar d'agricultors bloquegen l'autopista a l'altura del peatge del Boló en sentit nord. Protesten contra l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur i han posat en el seu punt de mira els camions cisterna que transporten vi perquè consideren que els fan una competència deslleial. Han aconseguit vessar la càrrega de vi blanc de dos d'aquests vehicles. El Servei Català de Trànsit adverteix que, a banda d'aquest tall, els agricultors francesos han convocat altres mobilitzacions per avui que podrien afectar també la circulació del pas fronterer de la Nacional 230 a la Vall d'Aran.
I Protecció Civil també activa en fase d'alerta el que explicàvem a primera hora, el Pla Vencat, davant de la previsió que el vent bufi fort avui a bona part del país.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen ratxes superiors als 70 km per hora. Els avisos del Meteocat situen tres comarques, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf, com les que tenen ara mateix un risc alt de ventades. I manté l'avís de risc moderat durant pràcticament tot el dia a les comarques de la meitat sud, excepte les Terres de l'Ebre. Segons les mateixes previsions, cap a les 6 de la tarda, l'episodi de vent fort ja haurà acabat. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, sobretot en desplaçaments o en activitats a l'aire lliure.
Mentrestant, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha començat aquest dimarts una maniobra de buidatge d'alguns embassaments per millorar els ecosistemes fluvials. Això provocarà una crescuda al riu Segre, Cinca i Ebre. Lleida, Júlia Bacar.
Bon dia. L'operació que fan la gent col·laboració amb Endesa servirà per estudiar el trasllat de sediments a través dels rius fins al delta de l'Ebre. Rogelio Galván és un dels tècnics de planificació de la gent.
És una activitat molt a futur, pues de ser capaces de esos sedimentos que en los embalses se acumulan, porque cuando viene el agua con fuerza, se detiene allí, pues eso es lo que tenemos que intentar, que no se acumule tanto, que siga circulando en lo posible aguas abajo.
La maniobra s'ha fet al pantà de Camarasa i al del Grau. Les crescudes dels rius Cinca, Segre i Ebre poden negar puntualment alguns espais en zones inundables, però no es preveuen desbordaments. En alguns trams, però, s'ha restringit la navegació per precaució. L'operació dura 16 hores, però l'Ebre baixarà alt fins divendres. Des de Lleida, Júlia Bacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I el judici del cas de Giselle Pelicot continua avui amb les defenses dels 51 homes acusats també de violar-la, igual que el seu exmarit. Durant 10 anys, la víctima calcula que va patir 200 agressions sexuals. Avinyó, Isabel Galí.
Alguns advocats de la defensa dels 50 coacusats van quedar-se dimarts sense poder interrogar Dominic Pelico i avui la sessió es reprendrà amb ell. Busquen convèncer el tribunal que el seu perfil manipulador va fer-los actuar violant la seva dona i que, per tant, el que ells van fer no eren violacions. És la recta final del judici per les almenys 200 agressions sexuals que Giselle Pelico va patir sota submissió química cada any. I les defenses s'han dividit entre els que han confessat que van violar i els que no. I aquesta serà la qüestió determinant quan els advocats de Giselle Pelico facin els al·legats finals. No serà fins la setmana que ve que la Fiscalia anunciarà les penes que reclama pels 50 coacusats i per Dominic Pelico. Des de Vinyó, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè han detingut per presumpta violació Marius Borg, que és fill de la princesa de Noruega, Mette Marit.
Dilluns a la nit el van detenir per haver mantingut relacions sexuals no consentides amb una víctima que estava inconscient o incapacitada per oposar-s'hi. És la tercera vegada que detenen Marius Borg en un any. En les altres dues ocasions l'havien acusat d'abusos i maltracte a dues exnòvies seves.
I el govern obrirà quatre serveis d'intervenció especialitzada, un per demarcació, per atendre i fer un seguiment 24 hores al dia dels casos de violència masclista.
És una de les 32 mesures que ha aprovat l'executiu per intentar erradicar aquesta xacra. També s'obrirà una unitat d'intervenció especialitzada en violències digitals que acompanyarà amb professionals les dones que ho necessitin i que també assessorarà els professionals que treballen a la xarxa d'atenció a les violències masclistes. Ho explica la portaveu del govern, Sílvia Panet.
En aquest CIES, en aquests serveis d'intervenció especialitzada, per primera vegada es començarà a desplegar serveis d'atenció virtual 24 hores contra les violències d'àmbit digital.
I el Consell de Ministres aprova una modificació del reglament d'estrangeria per millorar la inclusió de les persones migrades a la societat espanyola. La norma pot regularitzar la situació de 900.000 persones migrants en els 3 anys vinents. Madrid, Toni Fortesà.
El nou reglament agilitza els tràmits per la regularització de persones immigrants, per exemple, promovent la incorporació dels estudiants al mercat laboral o facilitant el reagrupament familiar. Afavorir la inclusió per pal·liar els 17.000 milions d'euros que, segons el govern, perd Espanya cada any per discriminació laboral. Elma Said és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Ver el impacto económico del racismo en nuestro PIB es algo demoledor. Y vamos a trabajar hasta darle la vuelta porque consideramos que supone fortalecimiento de nuestro estado de bienestar y de nuestros valores como ciudadanos de la Unión Europea.
Segons diferents informes internacionals, Espanya necessitaria regularitzar uns 250.000 migrants l'any per sostenir l'estat del benestar.
I nous detalls de l'operació Catalunya que va muntar el Partit Popular amb alguns policies i mitjans de comunicació per desprestigiar polítics independentistes.
Els ha portat l'excap d'afers interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, insisteix que l'operació Catalunya existia de forma premeditada i acusa els integrants de la trama de moure's per interessos econòmics i no pas patriòtics. Ho va explicar ahir en una nova compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés.
Estos actúan más por la tela que por la bandera. Unos por declarar cobran, el otro dice que le tienen que pagar, el otro tal. Y que aquí todo esto de por España y por todo, yo no lo veo. Yo veo, pues eso, una chorizada.
Altres detalls que va donar Martín Blas, com ara que l'operació Catalunya va començar el setembre del 2012 després de la primera gran manifestació independentista de la Diada, i ha assegurat que Victoria Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i l'empresari Javier de la Rosa van rebre pagaments de fons reservats i del PP per implicar-se en l'operació.
L'Audiència Nacional investigarà Gotham City per l'informe que va fer sobre la situació comptable de Grífols i que va provocar que les seves accions es desplomessin a la borsa.
L'òrgan judicial ha admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció contra el Fons Especulatiu d'Inversió Nord-Americà per un possible delicte contra el mercat i els consumidors. Segons la denúncia, l'informe sobre la catalana contenia informacions esbiaixades i enganyoses. Gotham va arribar a dir que els títols de la farmacèutica valien 0 euros i això les va fer caure de manera abrupta. El fons hauria aprofitat aquest moviment especulatiu per embutxacar-se una gran quantitat de diners.
Arran d'aquest cas, la família fundadora de Grífols ha buscat el suport del fons d'inversió canadenc Brookfield per comprar les accions que no controla i treure la companyia de la borsa.
És el que s'anomena una OPA d'exclusió. Brookfield ja ha fet una primera valoració de la farmacèutica. Estaria disposada a pagar 6.450 milions d'euros, és a dir, 10 euros i mig per acció, una oferta que el Consell d'Administració de Grífols considera insuficient. De fet, estava per sota del preu que tenien els títols abans que es fes pública l'oferta i això ha provocat una nova caiguda del preu de les accions de la farmacèutica, que van tancar ahir a 10 euros i 34 cèntims.
I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera.
No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric-me el paper si tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí?
El sector de la música en directe té una cita avui a Lleida amb la 12a edició dels Premis Arc, que els guardons que atorga l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. La gala començarà a les 8 del vespre al Teatre La Llotja, per on desfilaran noms com Oques Gràcies, que ara sentim, Figaflaues i el programa d'aquesta casa, el Cel Obert i Cat, que competeix a la categoria de millor programa musical.
La segona.
Així sona Pamela Anderson, la nova cançó de Rigoberta Bandini que acaba de sortir fa molt poques hores. Ja el podeu escoltar a algunes plataformes, tot i que el videoclip oficial es podrà veure a partir de les 12 del migdia a YouTube. Està previst que la cantant tregui nou àlbum aquest proper 2025.
Al volver,
es diu això, eh? Has dit?
Pamela Anderson.
Ah, sí?
Sí, tot junt.
Que vam trobar l'altre dia que vam anar a Nova York, a l'aeroport, ens vam trobar la Pamela Anderson.
Ah, sí? Sí.
Ara m'ho ha recordat l'Aina, no me'n recordava. I la tercera. Es veu d'una hora lluny, diguéssim. No és...
Sí, sí.
És alta, és alta.
No
vas
demanar foto?
No, no sé, no... Mm. Anava sense maquillar, també.
Sí, ara no es maquilla ella.
Veus?
Està bé, això.
Passa el que vulgui, la gent. I aquesta cançó, què?
Això és Post Malone, que actuarà al Festival Coachella de Califòrnia per començar oficialment la gira del seu nou disc, segons ha confirmat ell mateix en una publicació que ha fet a Instagram. L'artista serà cap de cartell pels dos caps de setmana del festival, de l'11 al 13 i del 18 al 20 d'abril, i després Post Malone farà gira per 25 estadis dels Estats Units i el Canadà.
I en esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Rafa Nadal juga l'últim partit de la seva carrera esportiva.
A Màlaga, a la Copa Davis, un partit que ha perdut contra el neerlandès Botic. També eliminació de l'equip espanyol a la competició en aquesta fase final que es disputa a Màlaga. Un comiat amb homenatge a la pista per Rafa Nadal.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Rafa Nadal s'acomiadava des del mig de la pista amb aquest discurs interromput diverses vegades per les ovacions del públic.
Me siento un súper privilegiado, ¿no? He podido hacer de uno de mis hobbies mi carrera y aparte muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado, ¿no? Solo puedo dar gracias a la vida y gracias a toda esta gente que tengo aquí detrás.
Nadal ha aconseguit 22 títols de Grand Slam.
I Pep Guardiola, que renovarà el seu compromís amb el City una temporada més.
Acaba el contracte a finals de temporada. El tècnic català s'ha compromès una temporada més amb el club, segons ha confirmat Catalunya Ràdio. Completarà, per tant, una dècada al club anglès. Guardiola podrà allargar fins i tot encara més la seva vinculació al City amb una segona temporada opcional. A les eliminatòries de classificació pel Mundial de Futbol, aquesta matinada el Brasil i l'Uruguai empaten a 1, l'Argentina guanya el Perú 1-0, mentre que el director esportiu del Barça, Marc Vivés, explica al tot costa que el Barça femení actual és molt superior al Madrid per mèrits propis.
Tothom parla una mica desmereixent el Madrid, però jo crec que tenim molt de mèrit nosaltres, perquè el Madrid ha fet bons fitxatges, té bones jugadores, té un equip millor que l'any passat.
Map i León continua negant-se a anar amb la selecció espanyola amb les condicions actuals. El Granollers, que es classifica per la segona fase de la Lliga Europea d'handbol, amb waterpolo, eliminació del Sabadell a la Champions, classificació com a primer de grup de l'Atlètic Barceloneta, i en hoquei patins comença avui la Lliga de Campions amb el Barça-Sant Tomé.
I avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio coneixerem la Sandra, que va tenir un ictus nedant a l'estany de Banyoles i 5 anys després l'ha pogut tornar a travessar. Ens explicarà la seva història avui, com dèiem, a partir de les 11. Però abans, sapiguem que no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Aquesta nit el que no m'ha deixat dormir ha estat una notícia de la web del 324 on s'explica que, segons l'estudi d'uns antropòlegs, una cosa tan romàntica com els petons a la boca podria tenir el seu origen en una cosa tan prosaica com la higiene bucal. Segons l'estudi, això de menjar-se la boca per netejar-se mútuament és una pràctica comú entre els ximpanzés i altres grans simis. I nosaltres, els humans, com a simis avançats, l'hem acabat convertint en un símbol d'amor sense, en principi, finalitats higièniques. M'ha semblat que té tot el sentit del món i he pensat que ara, quan la meva parella em persegueixi per casa per petar-me els barbs de la cara, ja no fugiré d'ella perquè ara, gràcies als ximpanzés, sé que ho fa per amor.
Aquesta era Canalies. Quina alegria, bon dia.
Bon dia, alegria i nostàlgia, parts iguals amb Who's That Girl de Madonna. Us explico què passa. La reina de la música pop està que treu foc pels queixals i és que la pel·lícula sobre la seva vida, que inicialment s'ha de titular Who's That Girl, sembla que no arrenca. Fa més de 4 anys que està treballant en aquest projecte i el motiu principal es veu que és l'ambició de la cantant, que aquests dies ha estat reunida a Los Angeles amb productors i agents que li han dit que baixi un esglaó i que pensi en petit, unes paraules que no han agradat gens a Madonna, que ha aprofitat per publicar un missatge contundent a través del seu Instagram dient que la seva vida sempre ha estat un viatge difícil i que aquestes paraules han estat el combustible per seguir endavant i fer cara més gran aquest projecte. Ara, però, alerta, no té clar si fer una pel·lícula o una sèrie. Pregunta que també ha traslladat als seus seguidors a través del seu compte d'Instagram. Sembla, doncs, que Who's That Girl encara queda lluny de ser una realitat.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units també permeten que Ucraïna utilitzi mines antipersona. Un nou gest de Joe Biden cap als ucraïnesos després d'autoritzar-los a fer servir míssils nord-americans de llarg abast per atacar Rússia.
Com ja ha fet per primer cop a la guerra, en resposta al Kremlin ha aprovat una nova doctrina que li permet respondre amb armes nuclears a un atac convencional. El cap de la diplomàcia russa és Sergei Lavrov.
L'actualització de la doctrina militar russa no afegeix res que Occident no sabés. Ni inclou res diferent, permeteu que ho digui així, del que diuen els documents o la doctrina nord-americana sobre què fer amb les armes nuclears.
La tertúlia ho analitzarem amb el politòleg expert en l'espai exsoviètic, Abel Riu. I Salvador Illa estrena avui la seva agenda internacional com a president de la Generalitat en un viatge a Brussel·les.
S'entrevistarà amb el president del Parlament Europeu i també participarà en una reunió de les regions europees. Catalunya no hi assistia des de fa més de 15 anys, just abans de l'inici del procés.
I demà farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des de la capital europea. I avui el govern espanyol passa el seu primer examen sobre la gestió de les inundacions del País Valencià.
Teresa Ribera, actual ministra de Transició Ecològica, compareix al Congrés i al Senat davant d'un PP que vol evitar que acabi de comissària europea. Pedro Sánchez està convençut que Ribera serà escollida i ho deslliga del suport espanyol al comissari proposat per Itàlia.
Lo que nos dicen los tratados, y los tratados lo que dicen es que todos los países tienen derecho a tener un comisario o comisaria. Es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va.
Mentrestant, Carlos Mazón ha nomenat un militar per liderar la reconstrucció de les zones afectades per la Dana.
És el tinent general Francisco José Gampampols, que serà vicepresident i el nou home fort del govern valencià, ha explicat a Punt Televisió que el seu sentit del deure li impedia rebutjar l'oferiment de Mazón.
Pues se lo piensa el que voy a defender España de los españoles. Y en Valencia, cuando estuve destinado, me sentí un valenciano y un español más. Así que imposible que no.
L'autopista AP7 continua tallada a aquesta hora per una protesta dels camioners francesos a la Catalunya Nord contra l'acord de lliure comerç entre Europa i el Mercosur.
El trànsit en sentit França es desvia per la Nacional 2 a partir de la sortida nord de Figueres. Un centenar d'agricultors bloquegen l'AP7 al Voló i han vessat la càrrega de dues cisternes de vi.
I avui també pendents del temps, precaució amb el vent perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Bencat davant la previsió que el vent bufi fort avui a bona part del país. I 900.000 immigrants podrien regularitzar la seva situació en els propers 3 anys gràcies a la reforma de la llei d'estrangeria.
El nou reglament facilita la incorporació dels estudiants al mercat laboral i amplia els supòsits per al reagrupament familiar. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En definitiva, el reglamento abre puertas que antes estaban cerradas, que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos.
I ara us ho explicarem tot plegat, ho ampliarem. Canviar els noms dels rètols de les conselleries costa entre 37 i 218 euros.
Sí, una operació habitual, cada cop que hi ha canvis al govern. Qui més cartells ha de canviar és Interior, ja que a banda del departament ha de substituir els cartells de les comissaries. Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio.
I la revista infantil Camacuc, amb seu a Paiporta, ha augmentat les subscripcions un 25% des de la Dana.
Segons han detallat el Matí de Catalunya Ràdio, les últimes setmanes han incorporat 400 subscripcions. Ha estat una fórmula per ajudar que han triat famílies a escoles. Joan Escrivan és el director.
A les subscripcions n'hi ha hagut molta solidaritat, n'hi ha hagut una resposta popular molt bona, han augmentat prou. N'hi ha hagut molta, molta resposta de Catalunya, perquè els medis des del dia 1 han estat de costa de Camacuc i ens han fet molt de ressò, han contat la nostra història i s'ha notat molt la resposta d'allí.
I què diuen les portades dels diaris amb Albert Montilla?
Doncs fotografies del comiat de Rafa Nadal del món del tennis, que apareix gairebé en tots els diaris. La Vanguardia i El País titulen avui que Ucraïna ataca Rússia amb míssils de llarg abast dels Estats Units i que, a canvi, Putin ha amenaçat amb un protocol que li permetria respondre amb armes nuclears. També ho veiem a l'ABC, que publica una foto de Putin assegut en una cadira amb mirada desafiant. Sobre El País Valencià, avui el periòdico titula que Carlos Mazón ha escollit un excomandament militar per rellençar el seu govern, José Francisco José Gampampols.
el diari de Girona reivindica en portada que és un militar nascut a Figueres i explica que és un destacat alpinista. I la Razón elogia la Casa Reial, titula que la visita que van fer ahir a la zona devastada per la Dana és una esperança per no caure en l'oblit.
I avui el diari ara publica una portada pintada amb aquarel·la.
Així és, on es veu una platja amb un gran mòbil al centre de color gris i un únic titular que llança una pregunta. Menys mòbil, mateixa dicció? Encara que estiguin prohibits a les aules d'igualtat, debat continua viu a l'escola.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui esperem un canvi de temps que farà que tinguem vent fort a tota la meitat sud del país, incloent també moltes comarques de Barcelona o del Pla a Lleida. I d'altra banda, hi haurà precipitacions al nord del Pirineu amb nevades que podrien arribar als 1.600 metres.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de Josep Maria Font, veí de l'Eixample de Barcelona. És un dels membres de la plataforma creada per oposar-se a la instal·lació d'un parc de bombers a la cruïlla de l'Avinguda Sarrià amb el carrer Londres. L'Ajuntament l'ha projectat allà per acabar amb la provisionalitat de l'equipament al parc de Joan Miró, però el Josep Maria i altres desenes de veïns insisteixen que la zona ja té molt trànsit, contaminació i manca d'espai. Després de l'última audiència pública del consistori, l'oposició veïnal continua.
Estem preparant la sèrie de preguntes a veure si els tècnics de l'Ajuntament tenen resposta que no la vam tenir a l'audiència. És una pena, perquè sapiguem que nosaltres anàvem a fer preguntes, que les respostes no existeixin.
Davant de les queixes, l'Ajuntament explica que els veïns tindran un període d'informació obert per poder presentar al·legacions i defensar així els seus interessos.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Ja sóc autònoma. Quina emoció! Però ja no puc posar-me malalta o agafar una baixa?
Doncs jo, si necessito agafar una baixa, tinc a Previsió Mallorquina, que m'indemnitza per cada dia que no puc treballar.
Previsió Mallorquina?
Sí, Previsió Mallorquina. Única companyia especialitzada en assegurances de baixa laboral per autònoms. Pregunta al teu mediador d'assegurances o informa't a la seva web.
Avui la borsa espanyola obrirà els 11.500 punts després que l'IBEX tanqués caient un 0,74% pel fort descens de CaixaBank, que es deixa més d'un 5% després de presentar el seu nou pla estratègic. Baixa també un 5% Grifols després que el fons Brooklyn hagi presentat una oferta per les seves accions que valora la farmacèutica per sota del preu del mercat. Als Estats Units, pendents avui dels resultats que presenti el gegant tecnològic Nvidia, de moment el Nasdaq ha pujat un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Mama, què hi ha per sopar? Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Torna al festival Ulala, el festival de cinema francòfon de Barcelona, amb una selecció de pel·lícules inèdites en versió original subtitulada. A partir del 27 de novembre, a l'Institut Francès. Més informació a ulalafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linca.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Canviar els noms dels rètols de les conselleries costa entre 37 i 218 euros. És habitual que cada cop que entra un nou govern hi hagi canvis de noms i cada departament ha d'assumir del seu pressupost aquestes adaptacions. Interior és qui n'ha d'adaptar més, ja que a banda de la conselleria també hi ha les comissaries. Són dades que us avança el Matí de Catalunya Ràdio.
Amb el govern de Salvador Illa, Interior s'ha passat a dir Interior i Seguretat Pública i això ha obligat a modificar rètols i plafons. En el cas d'exteriors, que aquesta legislatura es diu Unió Europea i Exterior, l'adequació suposa 430 euros. En aquest cas han hagut de modificar els de la Casa dels Canonges i la Seu de Via Laietana. Matisen que el que es canvia és el text, el vidre i el marc es mantenen. Altres conselleries com Economia i Finances, Justícia, que ha incorporat Qualitat Democràtica, Igualtat i Feminisme o Territori, calculen que el canvi de rètols a la conselleria ha costat 37 euros i els de les sales de premsa 53, volem dir. N'hi ha d'altres que no s'han hagut de tocar, com la Conselleria de Salut, i d'altres que suposen començar de zero, com les de nova creació d'esports o política lingüística, però han prioritzat engegar el departament abans de posar els rètols.
I avui és dia de fixar-se en les fake news. Ahir l'agència EFE va comunicar que havia esborrat la notícia en què explicava la mort de l'escriptor Fernando Aramburu després de comprovar que era falsa.
La informació, de la qual es van fer ressò diversos mitjans, apuntava que Aramburu havia mort d'un infart. En realitat, però, era un invent del pseudoperiodista italià Tommaso De Benedetti, que havia difós la mentida a través d'un compte fals de l'editorial Tusquets. És la segona vegada en una setmana que EFE es veu obligada a rectificar després de donar per bona una altra informació falsa, en aquest cas, sobre el suposat impacte d'un avió a la Torre de Cristal de Madrid.
Avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, parlarem de notícies falses amb l'expert en fake news, Marc Amorós, i el periodista Antoni Bassas. Diverses administracions de loteria de tot l'Estat s'han unit per ajudar les administracions de poblacions afectades per la dana. Els compren loteria que no podran vendre perquè encara no poden obrir i els retornaran la comissió com si l'haguessin venut ells.
És el cas de l'administració La Herradura de l'Hospitalet de Llobregat. El seu responsable, el Manuel, explica a Catalunya Ràdio que s'han posat en contacte amb una administració d'Alfafar i avui els números li arribaran a l'Hospitalet.
Les administracions de la zona de València que han sido afectadas por la dana estan cerrades. No van a tener campaña de Navidad y posiblemente tampoco tengan campaña del niño. Entonces, automáticamente, los loteros, se abrió un grupo de WhatsApp donde hay loteros de toda España y ahí empecemos a organizarnos para intentar comprarles a ellos su consignación i nosaltres vendre-les en nostres administracions.
En aquesta administració també venen el 90.515, el número que la intel·ligència artificial diu que tocarà i que està totalment esgotat.
De fet, quan la gent truca de manera automàtica, ja responen que no en queden.
Volvió a salir publicado las noticias estas que te aparecen en el móvil, cuando abres, y otra vez otra avalancha de llamadas. Entonces, automáticamente, cuando nos llama todo el mundo, lo primero que decimos es... Nos preguntan un número y decimos, mientras no sean 90.515...
I explica que una administració valenciana propera a la zona de la Dana directament ja ha optat per despenjar el telèfon.
La revista infantil Camacuc amb seu a Paiport ha augmentat les subscripcions un 25% des de la Dana. Segons han detallat al Matí de Catalunya Ràdio, les últimes setmanes han incorporat 400 noves subscripcions. Ha estat una fórmula per ajudar que han triat famílies i escoles.
Només els va quedar la furgoneta i ara treballen com poden des de casa mentre intenten recuperar el pròxim número que estava a punt de sortir. El director de Camacuc, Joan Escrivà, explica al Matí de Catalunya Ràdio que moltes de les subscripcions venen precisament de Catalunya i per això estan molt agraïts.
Les subscripcions, n'hi ha hagut molta solidaritat, n'hi ha hagut una resposta popular molt bona, han augmentat prou. N'hi ha hagut molta, molta resposta de Catalunya perquè els medis des del dia 1 han estat de costa de Camacuc i ens han fet molt de ressò, han contat la nostra història i s'ha notat molt la resposta d'ell.
La Diputació de Barcelona ha ampliat les subscripcions a totes les biblioteques, han parlat amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, però no han concretat res.
I l'augment dels preus dels aliments porta cada vegada més catalans a avançar les compres de Nadal per evitar justament la pujada dels preus dels pròxims dies.
Pensa que en un pollastre essencial potser s'estalviaran 15 euros, no? Perquè un pollastre, pel poc que faci, fa 3 quilos.
Coses molt específiques, com llagostes, com llamàntols, i de peixos, per exemple, el rap, que ja va car, doncs hi ha gent que sí, el congela.
Ho constaten els mercats i ho noten també els majoristes de Mercabarna, sobretot els de peix, marisc i carn. Martí Colomés, el portaveu del sector carni de l'Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna.
N'hi ha dos sectors molt diferenciats. Un que és el sector de la restauració, que com és professional ja fa molts anys que ho està fent,
i l'altre sector és el sector de la llar, que la gent s'ha acostumat a comprar una mica abans per tenir un producte de molta, molta qualitat a un preu normal. Ho recomanem perquè el Nadal sempre és corre, perquè tothom es desperta al Nadal.
Pel que fa als restaurants del país, el sector és optimista en aquesta campanya de Nadal i preveuen que la facturació durant les festes els pujarà un 6%.
Ara Cultura, anem a Lleida. Avui s'entreguen els premis Arc, Marta Viana.
Sí, el sector de la música en directe té una cita aquest vespre a la Llotja de Lleida amb l'entrega de la 12a edició dels premis Arc. Figaflaues, Oques Gràcies, Cara Sentim, Miquel del Roig i la Festa Major de la Seu d'Urgell són alguns dels nominats.
Lleida, Júlia Albacar.
Són els premis que atorga l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya en 12 categories diferents. Alguns dels nominats són Figaflaues, com a millor grup emergent i millor gira d'artista d'autoria pròpia, una categoria on també competiran en noms com Lia Cali, Mojinos Escocíos i Oques Grasses. Destaca la nominació del programa d'aquesta casa, el Celobert Dicat, que competeix com a millor programa musical. És la tercera edició que els premis s'atorguen a Lleida amb la voluntat de descentralitzar la cultura del país i, precisament, des de la demarcació destaquem algunes nominacions com la Festa Major de la Seu d'Urgell o la Festa Major de Maig de Tàrrega, el Festival d'Ensaneu del Pirineu i el Festival Magnífic de Lleida. La gala començarà a les 8 d'aquest vespre al Teatre La Llotja de Lleida. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
Més música. Buscat un sentit, hem anat on ens han dit,
sembla que no anem enlloc. Sopa de Cabra ha portat al Palau de la Música Catalana Ànima el seu nou disc després de gairebé 5 anys de silenci. El d'aquesta nit passada és el primer dels concerts d'una gira que els portarà també per Girona, Lleida, Reus o Mallorca.
Xavi Cusó i Marta Vives.
Sopa de Cabra no rendeix el pas del temps i tot i que el seu...
Bona nit, malparits.
S'ha tornat a menys rocker, ara té la força de tanta vida viscuda, amors, desenganys, reivindicacions i pèrdues. Un llarg camí d'himnes, com el Boig de la Ciutat o Mai Trobaràs, que ara també recupera aquesta ànima creada per 8 cançons que ens parlen del temps i les relacions humanes que ens salven de la solitud. Un disc fet amb amics, com per exemple Pol Batlle, Bet Rodergues, Anaïs o Triquell, que han estat al Palau de la Música, però també Santi Balma, Sidoní o Clara Peia. Una ànima que ens recorda que Sopa de Cabra és aquell lloc on viure sense pressa i ser l'ombra del teu cor. Xavi Cussó, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més propostes a Lleida Teatre.
No hi havia València. Dos amants com nosaltres.
Avui teniu Vida amb això bastaria, un espectacle basat en textos de Vicent Andrés Estellers i de Joan Salvat Papaseit. El porten a escena a la companyia La Màxima i és avui a l'Orfeo Lleidatà a les 8 del vespre.
A Tarragona, una exposició.
Jo no prometo res, només camino.
Des d'avui ja es pot veure homenatge a Joan Salvat Papaseit, 1894-1924, a la Biblioteca Pública de Tarragona. L'exposició és per commemorar el centenari de la mort de l'escriptor. L'entrada és d'accés lliure i gratuït.
I a Girona, cicle de cinema jueu.
Avui s'hi podrà veure Histoire d'Amérique de Chantal Akerman, una pel·lícula rodada a Nova York que explica la història informal de la vida jueva durant els últims 100 anys a través dels relats de tot un seguit de testimonis. És a 8:45 al Cinema Truffaut.
Passen 2 minuts de 6:45, ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
Una llegenda marxa del tennis amb 38 anys, escriu El Periódico. Destaca la carrera de somni de Rafa Nadal, que deixa un llegat irrepetible al millor esportista espanyol de la història. S'acomiada en un adeu emotiu, publica La Vanguardia, una història preciosa. Esport i Mundo Deportivo coincideixen etern, mentre que el diari Ara diu que ha arribat l'hora dels adeus per Rafa Nadal. El País parla d'una festa que s'ha torçat. El Confidencial explica la nova vida de Rafa Nadal, inversions en hotel, restauració, immobiliària, la Rafa Nadal Academy, aposta per l'àmbit tecnològic, complements alimenticis i ambaixador de la Federació Saudita. Per l'equip marxa un jugador etern. El Marca li dona les gràcies i l'As parla del seu llegat. Guardiola també és protagonista amb la seva renovació amb el City, que avança The Athletic i que ha confirmat Catalunya Ràdio. Toni Padilla, la seva columna a l'Ara, es pregunta... quines són les prioritats de l'Ajuntament. La Copa Amèrica, el Tour de França, que està molt bé, però per què no renovar instal·lacions i acompanyar el creixement de clubs com l'Europa i el Sant Andreu? La Vanguardia entrevista el nou propietari del Sant Andreu, Taito Suzuki, que afirma que vol portar el club a primera, tot i que matisa que és una cursa a llarg termini, perquè ara mateix el que el preocupa és que els vestidors i els lavabos fan molta pudor.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Amb una sola paraula en va tenir prou. Déjà vu, va publicar Vero Boquete ahir a les xarxes socials quan va saber que Irene Paredes i Jenny Hermoso havien quedat fora de la llista de convocades per Montse Tomé pels pròxims partits d'Espanya. Boquete era la principal referent de la selecció que va anar al Mundial del 2015. Aquell grup de jugadores es va rebel·lar contra l'aleshores seleccionador Ignacio Quereda per les seves actituds masclistes i la seva deixadesa. Jorge Vilda el va rellevar i quan els mitjans ja no miraven, va deixar de cridar Vero Boquete. La diferència ara és que els mitjans ja no deixen de mirar i tots assistim estupefactes a com Montse Tomé assenyala les absents com a males companyes. Tomé, una digna successora dels anteriors seleccionadors.
Abans que el teu dia soni així, arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7, bon dia, Eloi Cordomí, quin temps farà avui?
Bon dia, Francesc. Doncs avui un dia sobretot marcat pel vent, vent fort a la meitat sud de Catalunya, això vol dir comarques de Tarragona, bona part de les comarques de Barcelona, també el Pla de Lleida. En tota aquesta zona es podria superar amb facilitat els 70 km per hora. Hi ha el VentCat activat en fase d'alerta, compta doncs amb la caiguda d'objectes. Avui també un dia amb unes temperatures que comencen més altes, sobretot al centre i al sud del país. En canvi, al nord de Catalunya sí que anirem notant com va baixant la temperatura i això farà que les precipitacions que es preveuen, que cauran a l'extrem nord del Pirineu, podran anar baixant de cota dels 2.000 metres fins als 1.600 metres. De fet, a la tarda també es preveu algun ruixadet a les comarques del nord de Girona, però ja molt més irregulars. I tot això amb aquestes temperatures que avui seran bastant suaus, excepte al Pirineu, on sí que ja començarà a refrescar.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
Ucraïna ha llançat els primers míssils nord-americans contra territori rus. Com reaccionarà Rússia? Com s'està preparant l'entorn? A les 9 analitzarem la magnitud de tot plegat amb el politòleg especialitzat en l'espai exsoviètic Abel Riu.
A un quart d'11 parlarem de notícies falses i rumors i de la influència que han tingut en fets recents com les eleccions als Estats Units o la Dana a València.
Així que basta ja de bulos, basta ja de mentira.
Mariola Cubells i Toni García Ramon comentaran una de les sèries del moment, No digues nada, a Disney+. Una història real sobre el conflicte irlandès que recull el llibre de Patrick Radden-Keefe, No diguis res.
We are liberating funds for the Irish Republican Army.
I a les 11 coneixerem la Sandra, que va tenir un ictus nedant a l'estany de Banyoles i 5 anys després l'ha tornat a travessar.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca
ah,
a
sí?
l'esquena...
Ah, això es fa ara?
Ua, mare de Déu, si es fa!
Fars de Menorca.
Cuidado, sí. Fars amb T.
No. Faros, faros.
El far.
No l'eslògan, fars de Menorca, no en volem saber res més. No.
Oh! Són els menorquins els que estan fars de la resta del món.
Sí, aquest tatuatge sí que està bé.
Aquest
fars,
està bé.
No vols dir el dibuixet,
el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Pello, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tota una vida dedicada als seus fills malalts que van acabar morint. Aquesta és la història d'algunes dones.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Què passa després de tota una vida dedicada a les cures? Com refàs la teva vida després d'haver-la dedicat a una altra persona? Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça Reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de led juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà.
Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Cília Solanes. Els Estats Units avalen ara que Ucraïna utilitzi mines antipersona.
Mentrestant, Vladimir Putin ha aprovat un decret que permet activar les armes nuclears amb més facilitat davant l'ús de míssils de llarg abast. Sergei Lavrov, ministre d'Exteriors rus.
L'actualització de la doctrina militar russa no afegeix res que Occident no sabés. Ni inclou res diferent, permeteu que ho digui així, del que diuen els documents o la doctrina nord-americana sobre què fer amb les armes nuclears.
Salvador Illa estrena avui a Brussel·les la seva agenda internacional com a president de la Generalitat.
S'entrevistarà amb la presidenta del Parlament Europeu i participarà en una reunió de les regions europees. Catalunya no hi assistia des d'abans de l'inici del procés. Illa vol convertir la defensa del català en el tema de la seva visita.
I el govern espanyol passa avui el primer examen per la gestió de les inundacions del País Valencià.
La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, compareix al Congrés i al Senat davant d'un PP que vol evitar que acabi de comissària europea. Però hi ha un pacte dels socialistes europeus amb l'extrema dreta italiana per votar el seu candidat a canvi, Pedro Sánchez.
Lo que nos dicen los tratados, y los tratados lo que dicen es que todos los países tienen derecho a tener un comisario o comisaria. Es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va.
Carlos Mazón nomena un militar per liderar la reconstrucció de les zones afectades per la Dana.
Es tracta del tinent general Francisco José Gampampols, que serà vicepresident i nou home fort del govern valencià. L'exèrcit té destinats ara mateix al País Valencià 8.500 efectius.
I l'autopista AP7 continua tallada per una protesta dels camioners francesos a la Catalunya Nord.
Protesta en contra l'acord de lliure comerç entre Europa i el Mercosur. El trànsit en sentit França es desvia per la Nacional 2.
I Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Bencat davant la previsió de vent fort a bona part del país.
S'esperen ratxes superiors als 70 km per hora. El risc més alt és el barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf.
La reforma de la llei d'estrangeria obre la porta que 900.000 immigrants puguin regularitzar la seva situació.
El nou reglament facilita la incorporació al mercat laboral i amplia els supòsits per al reagrupament familiar. Elma Sainz, ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos.
I la revista infantil Camacuc, amb seu a Paiporta, ha augmentat les subscripcions un 25% des de la Dana.
Segons han detallat al matí de Catalunya Ràdio, les últimes setmanes han incorporat més de 400 subscripcions. Joan Escrivan és el director.
Una resposta popular molt bona. N'hi ha hagut molta, molta resposta de Catalunya, perquè els medis des del dia 1 han estat de costa de Camacuc i ens han fet molt de ressò.
I després que Ucraïna hagi atacat Rússia amb míssils de llarg abast nord-americans, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. L'exèrcit d'Ucraïna acaba de llançar els primers míssils nord-americans de llarg abast en territori rus. Aquesta és una de les últimes decisions transcendentals que prendrà Joe Biden, i el president dels Estats Units no hauria pogut equivocar-se més. Primer, perquè promoure aquest canvi d'estratègia militar des d'una administració moribunda és un acte de gran irresponsabilitat, però també perquè aquest gest tensiona el conflicte d'una forma innecessària. Ens agradi o no, Ucraïna no guanyarà aquesta guerra, i per mantenir la seva independència haurà d'arribar a concessions territorials amb Rússia. Actualment, segons informa la consultora Gallup, per primera vegada des de l'inici del conflicte, una majoria d'ucraïnesos són favorables a acabar la guerra com més aviat millor. I anar llançant bombes a Rússia no hi ajudarà. Ans al contrari.
I qui té de pendent per tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam poder saludar el tinent coronel de l'exèrcit de terra, Francisco José Gampampols, que acaba de ser nomenat vicepresident de la Generalitat Valenciana i responsable de la reconstrucció post-Dana.
Para presente, arma,
eh? Escolti'm. Hey! Però que ha estat el bar esperant.
Saga la cabra.
Vostè quines qualitats creu que té per reconstruir les zones afectades per la Dana?
Mayormente de cojones. Tengo cojones. El derecho y la izquierda.
Ya, d'acord.
Bueno, aunque solo tengo uno de cojones, porque perdí la izquierda en un lance afortunado, muy afortunado.
La guerra.
No, lastimosamente no fue la guerra, me lo enganché con la valla de mi casa, que salté un día al patio del vecino, porque se cayó una cosa que no venía al pairo. Entonces me atacó el perro que tiene, que era un Doberman muy peligroso. Entonces, en la huida de Doberman, yo me enganché un cojón izquierdo con la valla.
Y se va a quedar allá.
Y se lo comió el perro, por cierto, después.
Va, tornem al tema.
no la pude recuperar.
Vostè què pensa fer per reconstruir el País Valencià?
És el que paï, eh? És el que anà a Àfrica.
No, nosaltres n'hi diem
País Valencià. Ah, referint-ho a l'Evant espanyol.
Cap a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i ara donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Peces d'artistes com De Quirico, Dalí, Warhol, Rauschenberg o Cristo han estat confiscades al crim organitzat i ara formen part de l'exposició Salvarti, que es pot veure a Milà, després a Reggio de Calàbria i que acabaran als museus. Salvarti forma part d'Art per la Cultura de la Legalitat, un projecte que vol reafirmar el valor fonamental de la legalitat, especialment entre els joves. Confiscar les obres als criminals i retornar-les a la comunitat és un signe de renaixement i reparació, perquè la màfia continua viva, però accions com aquesta també posen una mica de llum a la foscor i retornen la bellesa a la llibertat, convertint el d'avui en un bon dia per llevar-se.
I el segon motiu, la Llucia Ramis.
Avui que es commemora el Dia Internacional de la Infantesa, pot ser un bon dia per recordar les coses que vàrem aprendre de ben petits i gràcies a qui les vàrem aprendre. Per exemple, la meva àvia em va ensenyar a fer calça i figures d'argila. El meu avi m'explicava contes mentre seia la seva falda damunt d'un balancí. Hi havia aquella mestra que em va ensenyar a llegir, ma mare m'animava a escriure, mon pare m'ajudava amb les matemàtiques... Som capaços de recordar qui ens va ensenyar a comptar? I a fer-ho en anglès. Qui ens va canviar el cor? Saps qui ets, com diria Face the 1, 2, 3, 4...